David Jové.
Bon dia. Esquerra guanyaria les eleccions al Parlament si es fessin avui, segons un sondeig de GAT3 per La Vanguardia. Els republicans traurien 35 diputats, 3 més, i Junts per Catalunya es quedaria amb 30, 4 menys. La CUP passaria de 4 a 5. El sobiranisme manté la majoria absoluta, però la figura de Puigdemont perd força. Ciutadans seria segona força amb 34 diputats, 2 menys, i el PSC passaria dels 17 als 19. Catalunya en Comú i el PP mantindrien els 4 escons. Un 63% dels votants avala la fi del 155, segons aquesta enquesta, i un 50% considera que ha perjudicat Catalunya. El PSC també es beneficia de l'efecte Pedro Sánchez i, en cas de fer-se eleccions al Congrés, les guanyaria Catalunya frec a frec amb Esquerra. Totes dues forces traurien 11 diputats, els socialistes en tenen 7, els republicans 9. Ciutadans creix de 5 a 6, la resta de forces baixen. En Comú Podem cauria dels 8, fins ara en tenien 12, i el PDeCAT passaria de 8 a 7, el PP de 6 a 4. Precisament Pedro Sánchez avisa que l'acostament de presos no es produiria abans de la trobada amb Quim Torra, el 9 de juliol. El president del govern espanyol considera que seria el més just, però en una entrevista que avui publica el diari El País explica que no tindrà marge abans de la trobada.
Serà quan veamos que efectivamente uno ha concluido de manera sustancial la fase de instrucción por parte del juez, y dos, cuando instituciones penitenciarias decida en consecuencia. Lo razonable es que los presos, y sobre todo los que están en prisión provisional, estén cerca de sus familias y también cerca de sus letrados, para poderse garantizar el derecho a una defensa.
Joan Manel Serrat ha visitat Oriol Junqueras i Raül Romeva a la presó d'Estremera. El cantautor, que en diverses ocasions s'ha mostrat en contra de la independència, es va reunir amb els dos líders ahir a la tarda en una trobada de 40 minuts. Ho va fer petició de l'exconseller d'Interior, que té una llista de visites menys ajustada que les de l'exvicepresident. La reunió va ser cordial i Serrat va expressar la seva estupefacció per la situació de presó preventiva que viuen Junqueras o Romeva. José María Aznar creu que el referèndum va ser un cop d'estat i que les eleccions del 21 de desembre van ser un error. L'expresident del PP assenyala Mariano Rajoy com a responsable d'haver permès als partits nacionalistes guanyar unes eleccions perquè sabia que ho podien fer. L'expresident espanyol és partidari de tancar TV3 perquè argumenta que quan et donen un cop d'estat l'has de desarticular. També els seus aparells mediàtics, culturals i financers. Paraules d'Aznar avui al diari El Mundo, on també creu que el PP corre el perill de deixar de ser un partit de govern si no reconstrueix, es renova i es refunda. Aznar també insisteix en que cal reformar el centre-dreta per eixamplar la base. Nit de Sant Joan, força moguda. Fins a la mitjanit el 112 havia rebut prop de 1.600 trucades per petits incendis i molèsties a altres persones a la via pública. Segons Protecció Civil, la majoria, mig miler al barcelonès. També fins a les 12 de la nit els bombers havien atès 415 serveis, la majoria entre les 10 i les 12 de la nit. Aquesta nit també han activat 6 dotacions per un incendi de vegetació a la Avinguda dels Traginers, en una zona forestal d'Esplugues, on el foc ja està controlat. Ara els esports amb el Pau Mitjans.
Un gol de Toni Kroos al temps d'afegit va donar la victòria a Alemanya per 2-1 contra Suècia. Els alemanys van estar contra les cordes a la primera meitat amb el gol dels suecs, però a la segona van aconseguir remuntar tot i jugar els últims minuts amb 10 homes per l'expulsió de Boateng. En l'altre partit del grup F del Mundial, Mèxic va guanyar 1-2 a Corea del Sud. Mèxic, per tant, és primera amb 6 punts, Alemanya segona amb 3, els mateixos que té Suècia, que és tercera, i tanca el grup F Corea del Sud, que encara no ha puntuat però no està matemàticament eliminada. Al grup G, la Bèlgica del català Robert Martínez va golejar 5-2 Tunísia i ja és virtualment equip de vuitens de final. Avui, precisament, es juga l'Anglaterra-Panamà del mateix grup a les 2 del migdia. A les 5 es disputarà el Japó-Senegal i a les 8 el Polònia-Colòmbia. I acabem els Jocs Mediterranis perquè Jessica Vall es va penjar la medalla d'or als 200 braça amb rècord dels campionats inclòs. Marina García va aconseguir la plata. Cara i creu, en canvi, per Mireia Belmonte, la badalonina va aconseguir la plata als 800 metres lliures, però no va poder pujar al podi en la prova dels 400 metres estils. Va acabar setena. Aquesta prova la va guanyar la mallorquina Catalina Curro.
I el temps, el sol i la calor tornaran a ser els protagonistes, tot i que les màximes no s'enfilaran tant. Pot aparèixer algun núvol baix a la costa i durant la tarda hi haurà nuvolades a punts de muntanya sense més conseqüències. Ara us deixem amb la primera pedra i el Noemi Polls. La informació torna d'aquí una hora a les 9 o tot hora al portal de notícies RACU.cat. We'll be right back.
Bon dia, comencem la primera pedra i com sempre durant aquesta hora en serem molts amb moltes ganes de dir bon dia.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
La Viviana Vallvé és periodista, presentadora de televisió de nombrosos programes relacionats amb la cultura i l'entreteniment. Fa un temps va decidir que volia aprofundir en el món de la creativitat i l'audiovisual i va tirar endavant dos projectes. Primer, Viewold, una productora i agència creativa, i també la plataforma digital The Creative Net, una xarxa de més de 1.500 artistes i creatius. Aquest divendres va presentar el seu darrer llibre, Les 21 claus de la creativitat, i per això la tenim aquí. Viviana, molt bon dia.
Molt bon dia i moltes gràcies.
Et dèiem ara que, evidentment, estàs totalment involucrada amb el món de la creativitat i tu parlaves de que la creativitat ara viu el seu moment. Ho veus així?
Totalment. És a dir, tothom en parla ara, tothom aspira a ella i d'alguna manera tothom ha entès que és l'única manera amb la qual tu pots diferenciar-te, diguem, aportar una visió diferent, perquè al final la creativitat és això, és a dir, és desmarcar-te una miqueta de l'angle en el que tothom veu i fa les coses, no? És agafar una mirada diferent, una perspectiva diferent. Llavors, dominar això i saber aplicar-ho, perquè en el fons és un coneixement que tots tenim a dins, que senzillament ens falta el coneixement i les eines per aplicar-les, fa que tot el que facis, diguem, tingui un punt diferencial i destaqui d'alguna manera de la resta.
Uh-huh. En el llibre, hi ha un moment en què tu expliqueu, referim-vos a la creativitat, que hi ha un nivell de creativitat en els nens de 5 anys del 98%, a la que passem els 10 anys ja és el 30%, la creativitat baixa als 15 anys amb el 12% i ja amb els adults és un 2%. És a dir, Exacte. Què fem si no en tenim ja de creativitat?
Clar, o el que passa és el que no fem, no? És a dir, d'alguna manera, com que de petits ens ensenyen el que està bé i el que està malament, com es fan les coses i com no ens fan les coses, d'alguna manera ens van fent de funcionar de forma automàtica. I hi ha un punt que és normal, perquè és a dir, durant al llarg del dia hem de prendre tantes decisions que si el cervell no funcionés de forma automàtica, a les 11 del matí estaríem exhausts i cansats de l'energia que hauríem d'utilitzar per pensar cada cosa. Ara bé, entre això i no replantejar-nos i no repensar-nos res, hi ha un món. Llavors, no, el que es tracta, en el fons, és de desaprendre alguna de les coses que sabem per tornar a donar-hi una mirada fresca, que és la que tenen els nens. Els nens, quan són petits, com que no saben, com que estan descobrint el món, l'estan decodificant d'alguna manera, s'han d'inventar, se les han d'enginyar d'alguna manera per trobar les seves solucions, per anar-lo descobrint, per anar-lo decodificant. Llavors, què fa? Que tinguin el nivell de crítica totalment obert, diguem, i explorat en el seu màxim percent. I a mesura que ens fem grans, això va decaient perquè anem entenent com funciona el món i deixem de fer l'exercici de replantejar-nos al món. Per tant, hi ha un enorme potencial en intentar desaprendre algunes coses o replantejar-se el perquè d'algunes coses que ja donem per fet, però a la vegada sumar-hi tota l'experiència i l'expertise que hem anat aprenent al llarg de la vida. Si realment som conscients de que podem mirar el món d'una manera diferent, de que no perquè un telèfon és com és, vulgui dir que és la millor manera de com pot ser un telèfon, si repensem això, arribarem a llocs nous.
De totes maneres, hi ha qui és més creatiu per naturalesa, no?
Bueno, hi ha un component, sí, hi ha un component, diguem, genètic, però el missatge important és que qui no se sent creatiu és perquè encara no ho ha après, és com qui no sap llegir, és perquè encara no ho ha après. Hi ha tota una sèrie de tècniques que ajuden d'alguna manera a tècniques i eines a detectar aquest component creatiu que tu tens i aplicar-lo. Però tothom pot ser creatiu, tothom pot tenir una mirada diferent. La base de la creativitat és l'autenticitat. Tothom, si es connecta amb ell mateix, s'observa, s'escolta a si mateix, té unes eines, té una mirada diferent a la resta. I el que es tracta és d'explotar això i de traslladar-ho en tot allò que fas, a la feina i a la vida en general.
Tu creus que l'àmbit laboral és rígid davant d'aquesta creativitat?
Jo crec que cada cop menys. És a dir, fins fa molt poc tot es centrava en l'anàlisi, és a dir, per prendre qualsevol decisió a nivell econòmic i d'innovació, totes les empreses es basaven en grans anàlisis, en grans estudis de grans consultores. Ara hi ha una tendència molt forta i totes les escoles de negoci estan incorporant els conceptes com són empatia, emoció, user-centered, diguem, no? El consumidor al centre, el client al centre, l'imaginació, l'ètica, l'estètica, el disseny, perquè tots aquests conceptes està demostrat que tenen un efecte i un impacte impacte real i diferencial en els resultats finals de les empreses. Llavors, encara que és molt intangible encara quin és aquest impacte, està clar que les empreses que aposten per la creativitat i que incorporen un departament de creativitat intern o extern, tenen uns resultats que amb molta diferència es desmarquen de la resta. Per tant, cada cop menys les estructures, diguem, de treball són rígides enfront al concepte de creativitat. És més, totes han detectat que és indispensable incorporar en el seu ADN la creativitat per fer un producte millor, per fer uns serveis millors, per donar millor informació.
I justament en aquest llibre, les claus per la creativitat, les 21 claus de la creativitat, tu ja comences dient, aquest llibre és un llibre per desaprendre, per llegir, sí, comentar, rellegir, inspirar-te i oblidar. I just després, exacte, tornar a començar. És això la creativitat, estar constantment inventant-te i reinventant-te.
Exactament, exactament. O sigui, pensa que estem en una era on els canvis van a una velocitat tan trepidant, o sigui, és abrumador, diguem, a com canvien les coses. Diuen que en els pròxims 3 anys, 30 anys, hi haurà tants canvis com hi han hagut en els últims 300. Per tant, això cada vegada va a més. I com que cada vegada va a més, l'única manera de diferenciar-se, l'única constant en la que ens podem agafar és la creativitat, que és la de constantment adaptar-se i trobar solucions noves. I un punt més, una cosa més important, és que en un moment on tot tendeix, diguem, cap a l'automatització i a la digitalització, hi ha un concepte nou que cada vegada va agafant més força, que es diu New Human Narrative, ¿vale?, que és la nova narrativa humana, que és cap on va tota la innovació. És a dir, allà on hem de posar el focus per innovar és en nosaltres, i en les nostres idees, i en les nostres emocions, perquè això és l'únic que no faran les màquines. Per tant, això és en el que hem d'innovar, i les empreses han d'apostar pel capital humà que tenen a dins per diferenciar-se, perquè la resta anirà tot de forma automàtica. Per tant, apostant per aquest new narrative human, diguem, aconseguirem fer empreses, productes, serveis, informació, i no només empreses, és a dir, tot en general. És a dir, la vida es focalitza, es comença a centrar en donar molt, molt, molt valor en tot allò que té a veure amb el capital humà.
És això que també dius en el llibre, en aquest cas ho diu Diego Feijó, que diu saltar-se, sí, les normes sense fer trampes.
Exacte, exacte. Bueno, això ja, exacte, aquest és un altre concepte important, que és a dir, si tu segueixes segueixes pel camí que s'ha traçat, difícilment arribaràs a un lloc nou, no? Llavors, els que realment innoven són els que salten les normes, els que provoquen el canvi, els que s'avancen al canvi. Ja no es tracta d'adaptar-se al canvi, es tracta de liderar el canvi d'alguna manera, i per això s'han de trencar les normes. I aquí tenim, per exemple, dos exemples claus, com són Uber o Airbnb, que van capgirar les lleis del mercat perquè van saltar aquestes normes. I moltes vegades la gent que fa això desconcerta, perquè surt del marc legal, fins i tot. Però aquí hi ha el canvi, aquí hi ha el canvi radical, aquí hi ha la innovació i aquí hi ha la radicalitat, diguem.
Trencar per tornar a començar. En aquest llibre, les 21 claus de la creativitat, justament reculls claus per potenciar aquesta creativitat a través de 21 artistes i creatius diferents, tot i que també dius que no hi ha unes normes concretes. Què és el que trobarà la gent quan agafi aquest llibre de Viviana Bellvé?
Mira, això és un seguit, són 21 claus. Molt, a mi m'interessava molt fer una cosa molt accessible, que connectés molt. És a dir, això no és una tesi sobre la creativitat. És un, d'alguna manera, és un dir, si tu apliques aquestes 21 claus, que són totalment tangibles d'un segon a l'altre, és a dir, que estan decisió teva a fer-ho, veuràs, començaràs a detectar aquests elements, aquestes eines creatives que tens a dins, per d'alguna manera encarar les feines o els reptes que tens d'una manera diferent. Llavors, és com la base de la creativitat. Per exemple, hi ha una clau que és molt senzilla, molt fàcil, molt accessible, però que a mi m'encanta i que la practico des de fa molt temps, que és parla amb una persona nova cada dia. Pensa que si tu parles amb una persona nova cada dia, al cap de 365 dies, al cap de l'any, has conegut 365 noves mirades, 365 noves històries, 365 diferents maneres de mirar el món. Tot això és un pòsit, d'alguna manera, és un dipòsit que hi ha en el teu cervell, que en algun moment es connectarà entre ell i amb les teves estructures neuronals, d'alguna manera, faran un clic que ajuntaran informació d'aquí i informació d'allà i arribaràs a un lloc nou, o complementaràs una idea, diguem, formal que tens, i la complementaràs de forma diferent, de forma diferencial.
Segur.
Per tant, Em refereixo a això, són claus molt, molt senzilles, molt aplicables, molt pràctiques per posar en marxa, diguem, tot l'engranatge creatiu.
També parles de rompe les regles, provoca el canvi, o per exemple passa l'acció, que és una altra de les normes. Són coses de sentit comú, però que oblidem molt fàcilment.
És això. Són coses que tots sabem i que segurament d'alguna forma inconscient, alguns, no tots, però alguns ja fem. Però prendre en consciència, diguem, i agafar algunes rutines, no?, per trencar i per sortir d'aquest clàssic i aquest tòpic que es diu que és la zona de confort, però que és el gran paralitzant de la creativitat, és el que ens allunya, diguem, de creativitat, de posar-la en marxa. Per tant, això és una guia molt pràctica i molt fàcil per sortir, bueno, per començar a aplicar la creativitat a partir de demà passat, diguem.
I justament comença ja amb 21 punts de vista que són a més del teu.
Exacte. De fet, és un llibre col·laboratiu que s'ha fet amb les visions, amb el talent i amb l'art d'aquests 21 artistes que d'alguna forma es complementen entre ells i que ens ajuden a donar forma a aquest concepte, diguem, que a vegades pot ser intangible, però que, en el fons, a la que grates una mica és bastant tangible i bastant concret, no?, que és la creativitat.
Segur que sí. A més, com deies, ha de formar part del nostre present, futur i passat ja,
exacte,
no ho sé, però també. Doncs aquí el tenim, el llibre Les 21 claus de la creativitat de Viviana Ballbé, editat per Lumber, que no ho havíem dit, una edició fantàstica que a més té uns dibuixos molt bonics, he de dir-ho, visualment entra molt fàcilment i que a més us permetrà reflexionar sobre això tan i tan i tan necessari en tots els àmbits de la nostra vida, que és la creativitat. Viviana, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
I que acabis de tenir un bon dia de Sant Joan.
Igualment.
Adéu-siau.
Adéu.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí.
I moment ara per saludar en Jordi Margarit. Jordi, molt bon dia.
Bon dia, Noé.
Ja fa temps, no oblidat, quan les ombres van marxar i l'animal de dins sortia a jugar. I cara a cara, amb la por, vam aprendre la lliçó i amb llàgrimes guardem ara els records. Un dia el meu pare em va dir, la joventut se'n va i agafant-me fort va continuar. Tindràs un cor bategant segons el que has viscut. Quan tinguis problemes jo hi seré. I un dia deixaràs enrere el món. Viu una vida que recordis. I m'ho explicaves quan sols era un infant. Aquestes nits no moren mai. Les nits no moren mai.
Les nits no moren mai. Mirem d'assajar una nova lletra per la música a la nit. La nit és la meitat de la vida i, per cert, és la millor meitat. Com a mínim podem afirmar que Goethe, l'autor d'aquesta sentència, era un noctàmbul empedreït. Del que n'estem segurs és que el novel·lista i dramaturg va ser un dels màxims exponents del romanticisme a Alemanya. Això ens pot donar pistes dels motius que feien Goethe estimar el crepuscle, ser un apassionat de la nit. Doncs llàstima que la nit ara mateix pateix l'època més curta de l'any. D'aquí que els noctàmbuls, els que els agrada viure per i a la nit, passin per mals moments. Resulta que el punyetero del sol els desvetlla massa d'hora. De tota manera, acceptem la definició de la nit com la meitat de les nostres hores de vida. Ara, és certament la millor? Ja sabem que per estar desperts ens cal dormir i hem d'escollir una o altra meitat de la vida per a poder ser actius. Només us puc dir que no és el mateix descansar en hores de llum que de foscor. Per tant, la cosa és clara. Ja sigui per descansar o per cremar-ho tot, la nit té tots els números per ser la millor meitat de la vida. Les nits no moren.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí.
I movem per parlar dels nostres peluts amb la Georgina Colom. Georgina, molt bon
molt
dia.
Molt bon dia.
Molt bon dia avui especialment, perquè estem una mica adormits.
Avui costa una miqueta.
Ahir, rebella.
Una nit dura. Però, avui tractarem un tema que ens ajudarà a passar tant la calor com aquesta sensació d'espesor que podem tenir aquest matí després de la rebella de Sant Joan. Una
miqueta. Perquè, a més, els gossos també estan una mica adormits, perquè amb tant de petard. I vam advertir de què s'havia de fer perquè els gossos no patissin tant.
Però igualment...
Jo crec que més d'un Ramon s'han portat un bon esforç.
Sí, pobrets. Però bueno, avui per això, amb una mica d'alegria, avui farem vida sana i portem fruites que són molt bones pels gossos.
Ah, doncs vinga.
Recordeu que hi havia alguna de prohibides? Sí. Doncs aquestes avui no. Avui toquen les que van molt bé i fan, ajuden a passar aquesta calor i escolta, i avui ja et dic, avui amb aquest cap, exacte, revitalitzem un mort. Avui.
Necessitarem.
Vinga. Mira, comencem. Hem de recordar sobretot que les fruites i les verdures només han de suposar entre el 15 o 20% de la dieta dels gossos. És com un complement. No pensem que és com els humans, que com més verdura i fruita mengem, millor. No, no. És una altra història. Però dit això, van molt bé per fer pica-piques i per evitar de donar-li un premi que no sigui pa, doncs millor una fruiteta. És molt més saludable. Uh-huh. D'acord? Bueno, partint d'aquesta base, podem dir que la poma és una de les estrelles, una fruita estrella, perquè és fàcil de digerir. Ja sabem que quan estem malalts de la panxa, doncs una miqueta de pometa ratllada i aquestes coses, doncs és fàcil de pair. I a més, la majoria de gossos els hi encanta. No té molt sucre i l'únic que hem d'evitar sobretot són les llavors, perquè les llavors recordem que són tòxiques pels gossos. Mm-hmm. Això passa igual amb la pera, que és saborosa, ideal com a llaminadura pels que tinguin una miqueta de xixilles. Els grassonets...
Clar, per ficar-se una mica dieta, no?
Sí, exacte, perquè la pera té gairebé el 80% de la pera és aigua. I llavors és una bona opció pels que estan una mica gordis, tipus alcohòlic, ara el tenim una mica dieta, doncs aquesta ens va molt bé.
Perfecte, doncs la pera també.
La pera també, i també, tant com amb les llavors, el que hem dit, llavors fora.
Fora, sí,
recordem
sí.
Que no podem...
Com nosaltres, que no ens agraden, doncs
exacte,
els mateixos.
No,
els hi van bé.
No, això donar-li el cor de la poma o del pres, de la pera, no, oblidem-nos. El pres aquí, les seves variants, tipus la nectarina, els albercocs i tot això, també és una fruita que ara a l'estiu és molt típica i la trobem molt fàcil,
sí.
I això, mentre menjeu vosaltres, la podeu compartir amb el pelut, perquè, hem d'evitar donar-li també l'os, perquè poden anomenar-se, que l'os del préssec pot ser perillós. Plàtan, aquest va molt bé pels esportistes. Perquè encara que no se n'ha d'abusar, donar trossets de plàtan de tant en tant a un gos és molt bo. És una gran font de potassi pels músculs, té prebiòtics naturals, promouen les bactèries saludables a l'intestí, si han anat una mica de diarrea, doncs és un bon confort, o sigui, els hi reforça la flora intestinal per recuperar-se, té vitamina 6, que és antiinflamatòria, i a més preveu malalties cardiovasculars.
Epa, això també pensant trosset, en els humans.
Sí. I a banda, a més, un trosset de plàtan pot ser justament el que necessita el teu gos, bueno, el vostre gos, per quan vosaltres sortiu a córrer amb ell, doncs oi que vosaltres us foteu un plàtan quan acabeu?
Clar, doncs hem de pensar en ell, sí senyor.
Doncs ell,
clar,
no, exacte, no sencer, perquè recordem les proporcions, que sí, no són humans, però també és una molt bona opció. O bé, aquests que camineu molta estona, doncs també no cal córrer, també el va molt bé.
Sí, això.
Que hem dit de les diarrees, bueno, igualment, temes mèdics ja sabem que sempre han d'anar al consultar veterinari, però també és un bon astringent. I per últim, un truc que vaig descobrir fa poc amb aquest tema d'alguns, quan els gossos inhalen el pol·len, el que ens passa a nosaltres, no? Que se'ns queda com la gola,
sí.
Que fa com garraspera, doncs oi que nosaltres quan se'ns queda una espina o alguna cosa en passem un tros de pa perquè diu que arrossega cap avall? Doncs vaig veure que amb el culant, ostres, arribar a casa i estava com, intentava com tenia com arcades perquè intentava treure alguna cosa però no era del tot, no era possible perquè tampoc no tenia cap tros de menjar ni res, era simplement aquesta sensació de rascar del polen, sí, i també els hi passa els que juguen amb la sorra a la platja, ara que si ens emportem el gos a la platja i els hi queda una mica de sorra aquí a la gola, doncs un trosset de plàtan, com que la seva textura...
Ah, els ajuda a arrossegar el que puguin tenir a la gola.
Llavors és un bon truc, un trosset de plàtan ajuda a això, aquesta sensació de passar una miqueta els pòlens i les sorres i els desfets
doncs
que...
Ja tenim un nou truc.
Sí, i pinya. La pinya, en moderació, perquè és bastant dolceta, conté vitamina C, B1 i B6 i una gran quantitat d'aigua. És amiga de la pera, també. Els que estiguin una mica amb quilets també els hi va molt bé. És una font natural de fibra. I, per últim, la papaia, que aquesta us va bé pels gossos que són una mica vellets. Els que no tenen moltes dentones, doncs com que és molt tubeta i és dolceta, doncs és molt agradable pels gossos. I és una bona fruita perquè la poden empassar molt fàcilment
als
abuelitos.
Doncs sí, doncs als abuelitos els donarem la papaia.
Exacte.
Molt bé, molt bé. Doncs Georgina, ja escolta'm, jo crec que ja em trobo ja fins i tot millor.
Home,
hem despertat, hem revitalitzat. I ja
pels accessos la fruita ja sabeu que sempre va molt bé.
Sí. Doncs Georgina, que acabis de passar un bon Sant Joan.
Igual. I bueno, i felicitats als Joans i les Joanes.
Ah, exacte.
I als Jans, també.
I als Jans, a tots ells. Sí.
El Joan Maria Morros.
Ai, sí, és veritat.
Eh?
Ah, mira, ara després li diré.
Vinga.
Vinga, doncs que tinguis un bon dia.
Moltes gràcies, igualment.
Adéu.
I ens anem de cara cap al mar, perquè per mi és un dels millors llocs per escoltar aquestes cançons marineres, però es poden escoltar des d'on vulguem, eh?
I tant que sí. El que passa que avui no ho escoltarem amb gaire tranquil·litat, perquè després de la revetlla que hem passat de Sant Joan, encara trobem molta gent a la platja, però que encara no han deixat la platja des d'ahir.
Jo crec que sí, que avui tindrem més audiència desperta des d'ahir que no pas que comencin avui.
Saludem d'una manera molt cordial a tota la gent que en aquests moments estan en les platges encara completant la revetlla de Sant Joan, amb aquella encara copeta de cava o un cafè ben carregat en aquests moments. Felicitats a tots els Joans, totes les Joanes, els Janins. Ai, quin dia més maco,
Sí. Realment és un dia alegre.
I a més hem entrat ja a l'estiu, deixant la primavera. Dijous passat, doncs, entràvem en l'estiu, primavera, estiu, ai, que maco. Com deia Cisa...
Jo estic ja ballant, Jo crec que segueixo la revetlla d'ahir.
I quins bons records que ens porten amb De Goll de Gom i aquella obra fantàstica de les primeres que es van fer de De Goll de Gom, La nit de Sant Joan, en cançons molt divertides d'en Jaume Sisa, que encara tenen vigència. Podríem escoltar, per cert, La Coca, ho farem l'any que ve. O podríem escoltar la mateixa Nit de Sant Joan, o Primavera i Estiu, que ens serveix una mica per despertar la gent que està en aquests moments a les platges. Saludem a la gent que ja comença a anar als establiments, als xiringuitos, que es diu Entre Cometes, que es comencen a obrir per als banyistes d'avui, i que com que posen la música una mica forta, la poden posar ara, i despertem a la gent de les platges. Bona festivitat de Sant Joan, Noemí.
Igualment.
Apareix el senyor estiu, tota cuca viu, i ningú no se'n desdiu del bon temps i del caliu. Aquest senyor tan important ens il·lumina un cop a l'any a mitjanit per Sant Joan.
De primera som els passatgers d'un tren furtiu que va a la primavera estiu. A les 12 en punt el conductor es va circular d'una estació a una altra estació.
Allà al Perú els yanquis poca cola refrescant,
els catalans la coca de Llardons i l'estupenda coca de Sant Joan.
No us penseu pas que això és una bicoca, volguent anar barbant i fer una coca, el personal se'n vol endur a la boca, el més espavilat, el més tanoca, deu ser la confitura que els provoca, només sortir al carrer tothom s'hi aboca. M'han dit que aquest destí és el que em pertoca, i a mi de gràcia no me'n fa ni gota. Soc una coca i sé el que em toca, no soc cap soca, soc una coca amb molts pinyons.
que se'm penjaran aquestes boques.
Oh, disfressar-se de foca.
Sols pensar un pas patxoca.
És dia de castells i més aquest diumenge. Benet Iñigo, bon dia.
Hola, bon dia.
Ja tenim aquí Sant Joan, tret de sortida de la temporada, i pinta molt i molt bé.
Doncs la veritat és que sí, tinc moltes ganes d'anar fins a la plaça del Blat i explicar aquesta diada de Sant Joan a Valls, que, com deies, és el tret d'inici de la temporada, i hem de dir que aquest cop les dues colles de Valls, les Joves i la Vella, hi arriben bastant potents. Estan fent un molt bon inici de temporada, veurem si avui doncs confirmen aquestes bones sensacions. A la una es trobaran les dues colles ballenques a la plaça del Blat, que és la plaça Bressol dels castells, i hem volgut parlar, perquè anar fent una mica de boca, amb els dos caps de colla de les Joves i la Vella. Comencem, per exemple, amb el de la Vella, l'Albert Martínez, que ens explica com arriben en aquesta dia de Sant Joan.
Arribem rodats, arribem dins de les línies que volíem, fins i tot una mica més, perquè hem pogut portar un castell superior al 3 de 9 abans de Sant Joan, per tant ja no estem amb l'obligació d'intentar fer diverses estrenes el dia de Sant Joan.
I per què diu això, Albert? Doncs perquè ja han fet aquest any un 5 de 9, un castell de gamma extra, són l'única colla que ha aconseguit ja arribar als castells de gamma extra, i bé, si fa uns anys fer un gamma extra Sant Joan ja era tot un què, imagina't doncs avançar-lo. Això vol dir que avui podran fer el gamma extra que ja van fer, el 5 de 9, i afegir-li algun altre, ara en parlarem. I també hem parlat amb el Francesc Ramon, cap de colla de la colla Joves, que ens explica com arriben ells.
Enguany arribem, crec que molt bé. Feia molts anys que no descarregàvem el 3 de 9 a la plaça del Pati, fa dues setmanes, i arribem molt bé. Fruit del treball, de la complicitat de tots els castellers, doncs hàgim arribat amb un bon temps per palancar un Sant Joan bo.
És a dir, a un altre nivell, la Vella arriba ja amb bastants castells de 9 fets i fins i tot un gamma extra, la Joves hi arriba amb un sol castell de 9, perquè sempre comença una mica més lenta, però les dues arriben a aquesta data molt millor que l'any passat.
Doncs escolta'm, estarem pendents, i quins castells hi veurem?
Doncs mira, tots dos, tant la Vella com la Joves, tenen molt clars dos dels castells que faran, i el tercer ja ho veurem. A veure, Albert Martínez, quin és l'objectiu d'avui?
L'objectiu principal de la colla en aquest moment crec que és el 4 amb el Pilar. El 5 ja el vam assolir a la Selva, per tant, l'important ara seria que la colla ens fa molta il·lusió, aquest 4 amb el Pilar, pels canvis que tenim, i l'enxaneta i el terç del Pilar. Per tant, són novetats d'enguany i que creiem que això ens donarà un impuls molt gran per la resta de temporada. És objectiu primordial. Lo de després no és tan important, no?
Ara parlarem del que ve després, però Francesc Ramon, i les Joves, quins objectius té?
Mínim, hauríem de fer els dos castells de nou. Crec que amb això hi arribem bé. Podem fer alguna cosa més? Bueno, dependrà de la gent, que les ganes que en tingui, també dels moments, de les sensacions. Anem bé, anem treballat. Si no arriba per Sant Joan, arribarà poc més endavant.
I per què hi ha aquests dubtes sobre el tercer castell, tant de la Vella com de les Joves? Doncs perquè, bé, les Joves, com sentíem ara, per exemple, es planteja els dos castells bàsics de nou, el 3 i el 4, però és veritat que avui en dia a les xarxes socials veiem què passa, no?, dins de les colles,
que
estan treballant i que no. I hem vist fotos realment molt interessants de castells de gamma extra, dels més difícils. Les Joves ha fet proves de 2 de 8 sense folre, que és el castell que es considera ara mateix més difícil que s'ha descarregat, proves molt serioses, i també ha fet proves d'altres castells. I bé, no seria descartable que poguessin intentar-ho en tercera ronda. Ara, això sí, el Francesc Ramon ens deia que potser les condicions de la Diada de Sant Joan, l'endemà de Revetlla, etc., encara amb poc rodatge de castells bàsics de nou, doncs els fan pensar-s'ho dues vegades. Això és el que ens deia.
Estem treballant el 2 de 9 en forma lliure, estem treballant el 5 de 9, han fet alguna prova de 2 de net. Poder estar, li falta un palet a tots aquells, no? Sant Joan també, recordem que és l'inici fins ara, fer una tripleta del Sant Joan era, ostres, era un sumo, i evidentment ho segueix sent. Castells de nou són difícils. No perdem l'oremus, i si ho veiem bé, ho fem. Si no, ho podem tranquil·lament seguir treballant.
Per tant, veurem si, diguem, si es deixen portar una mica per l'eufòria, per l'empenta, o sembla que el Francesc Ramon deia, bé, sí que tenen bona pinta, però tampoc cal estirar més el braç que la màniga. Recordem, per exemple, l'any passat la Vella, que va arribar superforta a Sant Joan, va voler intentar el 3 de 10 allò per marcar territori, no li va sortir bé, va caure, i això ho va arrossegar durant ben bé un mes, que fins que no es va refer una mica de les sensacions. I per part de la Vella, què? Doncs bé, té aquests dos castells de gama extra que dèiem que volien intentar, i també ha fet proves d'aquests castellassos que també treballava les joves, de 4 de 9 sense folre, de 2 de 8 sense folre, però bé, també en la mateixa línia que el Francesc Ramon de les joves, l'Albert Martínez de la Vella ens deia que potser no és el millor moment per tirar-ho, però tampoc ho descartava del tot, perquè suposo que estaran atents a veure què fa la colla del costat.
Evidentment.
S'han vist proves molt maques. L'altre dia van fer un 4 8 net espectacular, el 2 de 8 l'han posat fins a aixecador un parell de vegades. Jo crec que hi ha castells d'aquests que podrien anar a la plaça. El hàndicap és aquest que t'he comentat, que la Diada de Sant Joan és molt especial, el castell de tercera ronda no crec que sigui cap castell net, però el castell hi és i està preparat, però ja t'he dit, la Diada de Sant Joan no crec que sigui una diada per intentar buscar alguna cosa més.
No crec que sigui cap castell d'aquests, però... Ja deixem aquí la porta oberta, a veure com... Bé, és d'aquelles diades que vas a plaça una mica també amb el neguit, no?, de veure, i la incògnita, de veure si ho fan perfecte, i si no, els castells que es plantegen ja, o sigui, els que ja donen per fets, ja són de traca i mocador. Per tant, es planteja una molt bona Diada de Sant Joan. I ja que tenia el Francesc Ramon de les Joves i l'Albert Martínez de la Vella al telèfon per parlar d'aquesta diada, els he volgut preguntar a tots dos com ha afectat a les seves colles el fet de que d'aquí dues setmanes se'n van a Washington. Fan un viatge, representen la cultura catalana en un festival que es fa a la capital dels Estats Units, hi ha diferents mostres de cultura popular catalana allà, i els representants del món casteller doncs, són les dues colles de Valls. I s'ho han pres de manera molt diferent. Per exemple, en Francesc Ramon de les Joves ens explicava que sí que els ha ajudat una mica el fet de tenir aquest viatge a Washington, els ha ajudat d'aquesta manera.
Jo crec que el viatge a Washington va fer les seves coses positives i les seves negatives, evidentment. Ens ha ajudat a poder, més que a l'assistència de gent, a la planificació de temporada. Marxem una setmana després de Sant Joan i estarem una setmana més allà a Washington. Per tant, ens ha obligat a avançar una miqueta el calendari, que aquestes dues setmanes poder hagués sigut un treball intens per encarar un juliol, i has hagut d'avançar una mica la feina. També s'han vist cares que potser més habituals de la normal, també és cert, sí, però no li donaria tota la culpa a Washington, li donaria les ganes que té la gent d'encarar una temporada que pot ser molt bonica per la colla.
És a dir, que els ha obligat a avançar l'assaig perquè no podran assajar les properes setmanes. Ell ens deia que no gràcies a Washington hi havia més gent a l'assaig, tot i que a mi gent de les joves m'ha dit que, clar, hi ha 100 i escaig places per anar a Washington, en la colla és molt gran, i es farà qui anirà i qui no anirà, anirà en funció de l'assistència. Per tant, segur que n'hi ha algú que ha dit més... jo vull anar a Washington, per tant, aquest any fitxaré més vegades a l'assaig. Potser voldrien que Washington fos a final de temporada.
Exacte,
i així
estarien tots motivats.
En canvi, d'una manera totalment, diguem-ne, contrària, s'ho han pres els de la Vella, que de fet han sapigut més tard, en principi només havia d'anar les joves a Washington, finalment també hi va a la Vella, i per tant, diguem-ne que ell diu que no els ha afectat gaire el viatge aquest en quant a la planificació.
Jo crec que és una distracció, sobretot perquè no se va saber fins a l'últim moment, o hem sapigut molt tard que estava confirmat que s'hi podia anar. Llavors, la planificació de la temporada no hi ha tingut res a veure amb el viatge a Washington, ni positivament ni negativament, en el sentit de portar aquests castells com el 4 amb el Pilar o el 5 de 8.
I bé, doncs anirem seguint com va Washington, però sobretot, avui molt atents al que passi a Valls.
I tant, els dels castells de RAC1 ens explicareu tot en directe aquest migdia, no?
Sí, l'actuació comença a la 1, però nosaltres ja a partir de 1:15 començarem a escalfar motors des de la plaça del Blat, amb el Xavi Aymerich de Cap de Colla, la Maria Garcia, l'Anna Marín, el Noró, el tècnic, estarem tots allà preparats per viure aquesta diada en directe a RAC1.
Tots ben atents i ho seguirem, i tant. L'altre Sant Joan tradicional és a Tarragona, per això.
Sí, és una altra diada que té bastant d'interès. És la primera vegada que es troben les quatre colles tarragonines juntes a plaça. Una actuació que es fa molt ràpida i que diria, ara parlo de memòria, diria que només són dues rondes per colla, però que la colla Jove Xiquets de Tarragona vol aprofitar per fer ja castells de nou. També hi haurà Xiquets de Tarragona, Castells de Sant Pere i Sant Pau i Xiquets del Serrallo. Serà a 7:45 a la plaça de la Font.
I encara tenim altres celebracions castelleres de Sant Joan.
Sí, en tenim diverses. Mira, totes a la tarda, per això, que la gent pugui dormir.
Exacte.
I actuen al vespre. Festa Major de Sant Joan a Vilassar de Mar, amb els capgrossos de Mataró i els xics de Granollers, a les 7 a la plaça de l'Ajuntament de Vilassar. També hi ha Dia de Sant Joan a Torredembarra, amb els nois de la Torre, els castellers d'Altafulla, els castellers de la Bisbal i la colla Jove Xiquets de Vilafranca, també a les 7 de la tarda a la plaça Josep Valls. I per últim, al nord, la Dia de Sant Joan a Platja d'Aro, amb dues colles locals, els Minyons de Santa Cristina i els Esperxats de l'Estany de Banyoles, a les 6 a la plaça del Mil·lenari.
Perfecte, doncs ara sí que tanquem. Benet, amb quina cançó cantem?
Mira, amb una cançó dels Buhos, que han actuat aquesta nit passada a Valls, que també és Festa Major, per tant, amb una cançó seva, que es diu Volcans, ens acomiadem.
A la trinxera, a la que vam créixer plegats, em vas fer creure que tot estava al nostre abans. I ara tot canvia i ens té atrapats, busquem una sortida entre mitges veritats. És una guerra i vull lluitar al teu costat. I sense regles que ens prohibeixin ser qui som, com si a la nit avui se'ns acabés el món. La llum
moment ara per les sèries, però abans de començar les sèries, Joan Maria, bon dia.
Bon dia.
Felicitats.
Moltes gràcies.
Ho hem dit amb la Georgina, quan vindrà el Joan, sí, el felicitarem.
Sí, moltes gràcies. Va. Com es diu, els que diuen els clàssics, en vida teva, en vida vostra.
En vida nostra, sí senyor.
Ha anat bé la Revella, no?
Molt bé, no? Tu també, o
també,
què?
També, molt bé. Sí.
Sempre
molt
és un dia maco, oi, per tu, especialment?
Jo, sí, perquè a més, és l'estiu, saps allò que pots fer la celebració amb amics, en, sí, el jardí, i... No, està molt bé, està molt bé.
És
jo
molt
crec
maco.
Que és una de les grans dies de l'any.
Sí, sí.
Més enllà que sigui l'Arnau Sant.
Clar.
És dir,
això és
la cirereta de...
La cirereta, exacte,
sí.
Sí senyor.
Què
a veure,
sembla?
Joan, avui sèrie televisiva?
Sí.
Però em vas dir que estaria...
Sí, no t'ho passaràs... A veure, t'ho passaràs bé, perquè la sèrie està ben feta, però clar, és allò que estàs pedint, i alguns moments jo crec que de lo poc que et conec acabaràs tancant els ulls i només voldràs
segur
escoltar el que estan dient.
Ai.
És una sèrie que aquí es pot veure a Netflix, és una producció de la TNT, es diu L'Alienista.
Certain cold-blooded killers walk among us, but this one is different.
I've read your work. I found it fascinating. Post it.
Què et sembla? És a dir, només per la banda sonora que estàs escoltant?
Sí, ja començo a estar una mica amb tensió,
Doncs aquesta és una sèrie que el protagonista principal és el Daniel Brühl, que és un actor que tu ja saps que ens cau, diguem-ne, que bastant bé, perquè va néixer aquí a Barcelona, tot i que ell és de procedència alemanya i aleshores té aquesta mena de qualificatiu de que és un actor paneuropeu. Ha fet pel·lícules en català, les ha fet en castellà, en anglès, també en alemany, per tant, és poliglota i es defensa molt bé en tot. Demà, però no fa gaire, perquè va fer també una... Ens ha arribat una pel·lícula protagonitzada per ell, però aquesta és una sèrie de televisió que el que fa és anar uns quants anys, uns quants segles enrere a Nova York, perquè s'investiga un assassí en sèrie de nens.
Oh.
Sí. És a dir, clar,
ja només
situat amb aquesta història,
clar,
ja ens posa una mica en guàrdia, no? Però és un món molt sòrdid, a més són nens molt pobres que malviuen de la prostitució, es disfressen, és a dir, van vestits de noia, perquè com que són nanos petits, nanos joves, tenen aquest caràcter, podríem dir que andrògin, i el que fan és que hi hagi persones que paguen calés, fins que n'hi ha un que el que va fent és matant-los. És molt sòrdida una de les primeres escenes d'aquesta sèrie, i a partir d'aquí el que va fent és intentar conèixer quin és el caràcter i a partir d'aquí derivar quina és la persona que es dedica a fer aquests assassinats en sèrie. És a dir, fins i tot van a hi ha algun capítol on se'n van a Boston el Daniel Brühl i el Luke Evans, que és el seu, diguem-ne que és el company, el que l'ajuda en la investigació, perquè volen saber què feia un assassí en sèrie de nens que està a la presó, per tant intentar averiguar què és el que té a la ment aquesta persona per traslladar-se a la situació actual, no? El que passa que la sèrie també té altres històries, és a dir, parla d'un moment en què les dones que anaven agafant protagonisme i volien tenir també el seu paper a la societat. Hi ha la Dakota Fanning, que ella és una de les ajudants de la policia de Nova York. També es veuen algunes escenes, per exemple, que hi ha una manifestació als carrers de Nova York en què la gent demana, que les dones demanen que hi hagi el sufragi femení, i també el seu paper, no? Que és a dir, que no ha de ser només una secretària, sinó que pot tenir una miqueta més
rellet. També, és interessant. Històrica?
Sí, l'ambientació està molt ben feta, la interpretació també és molt bona, és a dir, el Brühl, no direm ara res per descobrir-lo, és a dir, ja té suficient bagatge i un currículum important, no? I a més és el seu pas per una sèrie de televisió. Són 10 capítols, però ha tingut tant èxit i la producció ha tingut tan bones crítiques que no hauríem de descartar que tinguéssim una segona temporada, perquè hi pot haver més casos investigats per aquest equip que formen el Brühl i l'Evans, no?
Està molt bé.
Però ja et dic que és això, és a dir, sí, més clar. Més fosca, sòrdida, ambientada en aquest món suburbial de Nova York, en un moment en què la ciutat, és a dir, es anava creixent i creixent molt, per tant hi havia una part en què no arribava tot el desenvolupament que puguis tenir, no? I aquí és on hi ha aquesta mena d'aprofitar-se dels més necessitats.
Per tant, una pel·lícula que està molt ben feta, dius?
Una sèrie que està molt ben feta. Està molt ben feta, sí.
Quants capítols són?
Són 10 capítols, al voltant d'uns 3 quarts d'hora aproximadament cada un. Però ja et dic, absolutament recomanable. I passa molt ràpid.
Sí.
Doncs tot i que estiguis així en tensió.
Sí. Clar, però normalment aquestes que, tenen aquest punt de tensió, si estan ben fetes, t'enganxen al triple.
Sí. A més, com que estem tirant bastantes dècades enrere, a Nova York, l'atractiu que té, per molt que sigui, no diguem-ne la zona més glamurosa de la ciutat, però va tenint també ingredients que el que fan és que et vagis estant enganxat a la producció.
Doncs escolta'm, la seguiré, sí. M'ha enganxat, eh?
Jo
ja només
sí.
La temàtica, jo trobo que la manera com m'ho has explicat...
Però escolta, mentre... Sí. Tanques els ulls en algun moment i ja està. Tampoc no hi ha tantes escenes sòrdides com això. És a dir, ja et dic, hi ha una molt bèstia...
La temàtica és molt
al començament,
sòrdida.
Sí, la temàtica també ho és, i més enllà d'aquesta escena on sempre provoca una mica, però després ja no. Perquè és l'alienista, perquè les persones que tenien problemes mentals es pensava que estaven... o es deia que estaven alineats per això. Aquest és l'adjectiu que té el personatge, és a dir, d'aquí ve el nom, que veia que la cara que feies m'estaves preguntant que per què es diu l'alienista, si aquí
on lligat. Encaixa això?
Estaven doncs alineats mentals, per tal, aquesta és la raó que els donaven
el
aquest nom amb els metges especialistes en aquesta història, no?
Doncs escolta'm, ja t'explicaré a veure què tal.
Molt bé.
A veure si pateixo molt o no pateixo gaire. Una mica, sí, però...
Sí.
Suportable, aquesta és la paraula.
No ho mires avui, que és Sant Joan.
Mirarem un altre dia. Començarem un altre dia.
Exacte.
Doncs que acabis de passar un gran dia.
Gràcies.
Adéu-siau.
Igualment, adéu.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí.
Ara amb la nostra secció de psicologia amb la Marta Torra. Marta, bon dia.
Bon dia.
Estàvem parlant dels trastorns de la personalitat. Ahir parlàvem concretament del esquizotípic.
Sí.
Que dèiem que els podem reconèixer fàcilment, són gent que vesteix així excèntricament, etcètera. Bé, ahir ens escrivíem. No hem acabat amb aquests trastorns de personalitat. I parlàvem de la personalitat antisocial, que la vam apuntar ahir. Què és això de la personalitat
antisocial? Aquests costen més de reconèixer. Aquests costen més perquè la seva primera aparença, la seva primera entrada, és de que, quina bona persona, quina persona més amable, quina persona més educada, quina persona més seductora, però això és la fatxada, la façana, no? I a darrere d'això doncs, s'amaga la personalitat antisocial, que tenen aquest patró de desconsideració i violació dels drets dels demés, de les altres persones. I això comença, a diferència dels altres, ja comença abans dels 15, no? Si des dels 15 has començat a donar alguns símptomes d'aquests que ara parlarem, doncs llavors ja pots, i ho has mantingut a l'edat adulta, sí.
Quins,
no? Però,
quins símptomes serien?
Doncs mira, tenen moltes dificultats, fracassen en adaptar-se a les normes socials en respecte a les conductes legals. És a dir, a més són gent reincidents, no? Doncs si un nano t'agafa el cotxe sense tenir carnet i no té remordiment per fer-ho i ho fa per divertir-se i després torna a reincidir, els és igual anar a la garjola, vull dir, és igual, ells volen fer alguna cosa i ho fan, però no és només de manca de control d'impulsos, sinó que és no s'adapten a les normes i ells no van amb ells, les normes. Diuen moltes mentides, són gent que fa servir l'engany, es posen amb els demés, són gent que posa mal noms en els demés, o que gasta bromes als demés molt pesades només pel sol fet de divertir-se o per treure'n algun profit personal. És a dir, jo t'enganyo perquè et vull robar o perquè et vull estafar. S'irriten i són molt agressius i són gent que sempre està amb una baralla, que tenen atacs físics recurrents, són molt impulsius, incapaços de planificar res. La planificació no va amb ells, tampoc, no. Es despreocupen per la seva pròpia seguretat, perquè es posen sempre en moltes situacions de risc, els trastorns de la personalitat antisocial, o dels altres, posen en risc la pròpia. Si agafo un cotxe sense haver conduït mai i me'n poso a 200 i va, em poso 200 per hora, doncs mira, la probabilitat que et passi alguna cosa és alta, però això no em preocupa. No? I són molt irresponsables, inclús doncs, a l'hora de mantenir una feina, doncs costa molt mantenir una feina o abandonen els estudis. I a part, hi ha una característica molt important, que és que no hi ha remordiment de consciència amb els meus actes. Es mostra indiferent i fins i tot quan l'enganxen robant o dient una mentida o quan maltracta o fa mal algú, sempre hi ha una justificació darrere que dona per justificar els seus actes i treure's aquest remordiment de consciència a sobre.
Per tant, és una actitud molt difícil de reconduir.
Sí, perquè a més normalment són molta gent que acaba a la presó, no? Són gent que acaba a la presó, gent que evidentment tot això porta abús de drogues, d'alcohol, i tot això fa molt més difícil la reinserció, tot i que evidentment és possible, no? Però els trastorns antisocials de la personalitat
requereixen un capítol especial.
Sí, n'hi ha. I després sí, i ara només ens quedarien els trastorns límit de la personalitat, que si vols en parlem la setmana vinent.
Sí, en parlem la setmana vinent, exacte. I a veure què és el que hem de fer.
Com podem ajudar?
Com es pot ajudar
si convivim amb algun dels trastorns de personalitat que m'ha anat anomenant.
Doncs això serà la setmana que ve.
Molt bé.
Que tinguis bona setmana.
Igualment.
Adéu.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí.
Anem ja a tancar el programa de Primera Pedra d'avui, diumenge, dia de Sant Joan. Isabel, què tal?
Hola,
la Revella ahir?
Molt bon dia.
Potser, fas cara de cansada,
sí, tu una micona també. Sí. Jo estic del tot segura que hi ha gent que encara no ha anat a dormir.
Exacte, que encara està desperta, tot i que avui anem una mica més tard.
Sí.
Però bueno, però encara hi ha gent que està...
Home, de Revella segur, no sí, ho dubto sí, gens. Sí, sí, no sí. Dubto gens ni mica.
Mica.
S'ha d'aprofitar.
I llavors tu què vols, despertar-nos? Vols fer ballar la gent que encara està desperta? Vols que ens anem a dormir?
No, jo vull que aneu a fer nones els que no heu fet. Però us porto dos temes que estic segura que aquesta nit han sonat, que a casa meva han sonat i que jo vull que sonin ara.
Clar,
què et sembla?
Per tots aquells que encara estan allargant la Revella.
O que les vulguin guardar a la seva llista personal, que trobo que és perfecte, doncs, va, per afegir dos temes més i ja està.
A tu et van sonar, dius?
Segur. Home, aquesta que et poso ara, que és un recordeu, jo dubto que no sonés a cap casa.
Home.
Què?
Jo crec que és un clàssic.
Home.
Vigis amb una
ja l'he posat, amb algun recordeu, Vigis, però no Stay Alive. És que dius, a veure, sona això ja, la gent ja, les mans cap amunt, el peu amb una banda, el peu a l'altra,
Jo tenia això, ho tenia amb caset.
que abans, ahir parlàvem del format caset, doncs el teníem caset, i el viatge Barcelona-Alcanar, anaves donant vigis tota l'estona.
Apa, para, el pare i la mare
allà. El torn nostre, perquè és que abans d'anar als cotxes es feien torns.
Sí.
El torn dels pares i el torn dels fills.
A casa sonava vigis i de cop i volta la trinca.
Exacte.
A veure quina barra.
On està el Quico Escarrofa?
Espera, que en diré una de grossa ara. Mocedades.
Mocedades.
És tan bona.
Doncs escoltant vigis. Aquest estiu farem una de cançons per friquis.
Ai, Déu meu. Pot sonar de tot. Prepareu-vos, oients.
Prepareu-vos.
Tranquils, que sonaran coses molt maques, que voleu. Doncs a banda de vigis, et porto una novetat. Va, una novetat que és molt xula, molt dance, molt house, molt actual. És el productor Quillo amb el grup Imagine Dragons, una banda d'allò de, que dius, aquests nois la claven.
Que em trec el barret.
Jo crec que sí que et pots treure el barret. Ara actua, per cert, al Festival Cruïlla, el Quillo el dia 12 de juliol, si no recordo malament, al Parc del Fòrum. Mm-hmm. I la cançó és molt xula, com he dit abans, així molta trempera, és divertida, molt de rebella, molt de discoteca, i escolta, escolta com sona.
A veure... I know I've given up 100 times before, but I'm not a miracle. It's not something to ignore. You take me for a fool. You take me for a fool. I never knew anybody till I knew you. Que fa moure, sí.
Home, clar, que fa moure. Per això dic que és maca, no és del tot putromera, no és que diu que molesta, sinó que es deixa escoltar.
No. Sí.
Ells són, com he dit, Imagine Dragons dels Estats Units, i ell és un productor de música electrònica, DJ, nascut a Singapur.
Doncs mira, bona manera d'acabar, no?
Jo crec que sí, no?
Sí, va.
Doncs vinga.
Que tinguis un bon Sant Joan,
Igualment, i els que han anat a fer nones, que vagin ja,
Exacte, que ja és hora, dormir.
Vinga, bon Sant Joan!
Adéu!